Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu què és el xucamuia? El xucamuia es solia donar antigament a la gent més petita de casa i també a la gent gran per fer venir la gana, ja que es considerava un reforçant i es donava també a les lloques que covaven. Ai, mare de Déu! Només es menjava, i encara es menja ara, per postres o per berenar. I és que és una deliciosa menja que ens fa tornar a la infància. Però atenció, que el xucamuia és pa amb vi i sucre. De verinars semblants tenim el pa amb oli i sucre, el pa amb tomata amb tota mena d'embotits que mereix un llibre a part, el pa amb una presa de xocolata, la coca amb fuet, la coca amb llangonissa, les torrades amb tel de llet i sucre. És una delícia. Però això de quan érem petits, que ens deixaven menjar el xucamuia. Uf.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Com esteu? Tenim l'últim podcast de l'any, l'últim. Per què? Doncs perquè la setmana que ve, que ja comencem a les festes de Nadal, doncs tindrem, sí, el dia 25 tindrem una fonda de festius i el dia 26, també Nadal i Sant Esteve, tindrem la fonda que ens ho passarem de meravella. Però avui, atenció, perquè primer de tot anirem a veure un home que en sap de carns madurades. Anirem a veure en Ferran Civill. I després anirem cap a Cervera, perquè allà hi tenim un home que ha fet d'un restaurant una ètnia, una barreja, una fusió entre la cuina del territori i la cuina oriental. Anirem a l'antic forn Cervera. Vinga, va, comencem!
Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
I avui toca el Vendrell. Concretament avui anem al mercat perquè he quedat aquí amb un home que en sap un niu de carn, és un boig de la carn, sobretot un boig de la carn de bacú, i aquí avui podem parlar, com hem parlat també altres vegades, doncs de la vedella, del vedell, del bou, del toro, etc, etc. Però el que sí que avui volem parlar és de que avui en dia, el 2024, encara es pot fer innovació i es poden modificar coses perquè fem productes del territori. I avui ho venim a parlar-lo amb en Ferran Civill, que és un d'aquells carnissers que s'ha especialitzat en una tipologia de carn. A veure si el veig per aquí. Mira, ja està aquí al costat de... bueno, no sé si és vedella o vaca, això. Sembla més vaca que vedella. Ferran, bon dia.
Bon dia, Pep. Què tal? Com estàs?
Escolta, en Ferran Civill, però estem a la carnisseria La Milà.
Correcte, Ferran Civill Milà, em ve per la banda de mare.
Qui és La Milà?
La Milà és, bueno, la carnissera que sempre hi ha hagut aquí al mercat. Per exemple, hi va haver la meva besàvia, hi va haver la meva àvia, hi va haver la meva mare, ara hi ha la meva filla.
Per tant, tu ets la quarta generació i ja hi ha la cinquena.
I tenim la cinquena ja aquí, bueno, intentant-la domesticar una mica. L'hem de domar una mica perquè és molt jove, però sí, ja la tenim aquí.
Home, m'han dit que la teva filla la tens aquí, però també tens l'altre fill, que també l'has de domar, que el tens a l'altre costat, eh?
Sí, sí, o sigui, amb una carnisseria hi ha el taulell, però hi ha la feinada, que és la feinada. I així d'aquesta manera, que allà al darrere bueno, ens supera, no? I sí, allà hi ha el meu fill, que realment doncs, és qui fa que tot això doncs, pugui arribar aquí, que arribi aquí la carn, com a tal, no?
Els amants de la carn de bacú a Catalunya, quan els hi parles amb Ferran Civill, tots diuen, ui, és un geni, aquest home en sap un niu. Clar, moltes vegades en parlem aquí a la fonda de la carn i parlem de la carn de bacú, i és que hi ha molta carn i molta carn, no? És a dir, no és el mateix parlar d'un tipus de raça, no és el mateix parlar d'una certa edat de l'animal, i tu això ho tens entre cell i cella.
Sí, hi ha molta confusió. Realment el que hem de tenir clar és, si parlem de carn, parlem de carn, si parlem de bestiar, parlem de bestiar, i no barregem les coses, perquè llavors ens... Prou complicat que és, que encara ho compliquem més.
Però hi ha una cosa important aquí, Ferran, i és que un pot ser carnisser i pot comprar la carn al major i vendre-la a minorista, com fem en públic final. L'altre és de que el carnisser mateix, com tu, ja es tria uns propis animals, els fa engreixar d'una determinada manera perquè acabi siguent una carn d'un costat o de l'altre. I aquí això se n'ha de saber. Aquí hi ha artesania no només alimentària, sinó també artesania pagesa.
Sí, bueno, això és el reflexe de l'autenticitat, no? Perquè arriba la carn d'una manera amb el comerç tradicional, no? I és, la forma és aquesta. Llavors, per poder arribar aquí, el que hem fet nosaltres és especialitzar-nos, doncs, com que t'he dit abans, som una carnisseria per la carnisseria tradicional. El que volem fer és que la carn que es vingui a les carnisseries tradicionals sigui completament diferent del que es ven, diguem, el comerç més majoritari, no? Com pot ser les grans superfícies, com poden ser les cadenes de botigues, no? Nosaltres ens hem de distingir d'aquesta manera. Coneixent l'essència de la carn, no? Per part, diguem, de l'animal, per part de l'alimentació i tot això, és el que ens fa arribar, doncs, a aquests petits comerços que realment poden vendre aquesta autenticitat, aquest símbol d'autenticitat que és l'artesania, arribant fins al... tirant enrere fins al ramader, no? I poder saber realment què estem venent.
Ferran, quan tu eres petit, aquesta parada del mercat no s'hi venia el mateix que s'hi ven ara?
No. Abans, en aquesta parada, que ara mateix venem xarcuteria, venem formatges, venem carn cuita, fins i tot hi pot haver bacallà, alguna anxova, algun producte de delicatessen. Abans, en aquesta parada, hi havia un lletrero dalt que posava ternera. I només es podia vendre carn de vedella. Absolutament res més. Com a molt, una mica de julivert que els donàvem les clientes perquè agafàvem la carn picada.
I en canvi va arribar un moment en el qual en Ferran Civill va dir: saps què, escolta'm, ja no només anem a posar-hi carn de vedella, sinó que mirem les edats, mirem les races, i si cal anar a buscar a vegades races a fora perquè tenen una característica diferent a la que tenim aquí, doncs també ho farem, no? Allò d'anar a buscar, això que es veu molt a les etiquetes, no? Nascut a un lloc, però criat i alimentat en un altre.
Sí, bueno, les etiquetes posa exactament el que estem fent, no? I el que estem fent nosaltres, el que fa qualsevol. Realment el que havíem de fer era renovar-nos, no? Allò que es diu renovar-se o morir, no? I és el que era una necessitat. I el fet de diferenciar-nos amb el tema de la carn volia dir, doncs, conèixer-ho tot. I amb l'experiència acumulada el que pots fer és arribar, doncs, a reflexar-ho al taulell del dia a dia i intentar tenir... Jo sempre dic que tenim la millor carn que coneixem, no? Perquè si coneixem alguna cosa millor, segurament ho farem, no? I ho transmetrem d'aquesta manera.
Ferran, jo aquí veig uns costellams de vaca, de bou, no ho sé, perquè no veig ben bé l'etiqueta, però veig que són uns xuletons molt grossos, que clar, m'estic arribant a imaginar què devia fer aquest bou sencer o aquesta vaca sencera, ara això m'ho expliques, i clar, això no és apte per tots els públics.
Bueno, això que no és apte per tots els públics, jo crec que sí que és apte per tots els públics, perquè realment el que hem de pensar és que una canal de vedella, no? Quan tu ja l'has alimentada, li has donat el seu temps, perquè sempre el pes, la qualitat de la carn, això t'ho diu sempre l'animal en funció de la seva alimentació, sempre i quan sigui d'una forma sostenible i natural, l'animal et dirà quin és el seu moment de sacrifici, i et pot pesar més, et pot pesar menys, pot tenir una edat, en pot tenir una altra. Sempre és l'aptitud de l'animal. Llavors, quan arriba això al taulell, hem de pensar que amb una canal, exactament amb mitja canal, perquè es la repetim sempre dues vegades, podem tenir 56 muscles diferents. Tindrem 56 opcions de preu diferents. Segons l'oferta i la demanda, hi haurà èpoques que una cosa es prendrà una mica més cotitzada, una mica menys cotitzada, però podem arribar a tots els clients. Ara, si tothom vol filet o tothom vol entrecot, aquí llavors xocarem. Aquí realment un s'ha d'adaptar. Si vol una carn per la planxa i la vol assequible de preu, doncs li podem donar, en segons quina època, una llata, en segons quina època li donarem, doncs un... per què no un entrecot en el moment que hi ha menys demanda, no? Vull dir, tot és una qüestió d'equilibri, no? Tenim en una canal 56 opcions diferents. Podem arribar a 56 butxaques diferents.
I això pensant només en el passejament que fem aquí, perquè després hauríem d'afegir-hi l'espassejament que diguem-ne que es fa més a la zona de Brasil o d'Argentina o d'Uruguai, que allà hi ha també altres peces que aquí no hem utilitzat mai. Ara sí, no? Però fa 20 o 30 anys no.
La morfologia, evidentment, de l'animal és la mateixa aquí que al Brasil, que el polo nord i el polo sur, no? Aquí realment el que es tracta és la forma de tallar, la forma de cuinar, la forma d'interpretar els muscles de la carn d'una manera o d'una altra, no? Perquè, per exemple, aquí, no sé, ara em ve el pensament, l'entrama que la meva àvia l'havia d'amagar quan la picava perquè era una carn molt vermella, i resulta que uns quilòmetres més al nord, els francesos, l'onglet estava narada, no? Llavors estem parlant de la mateixa peça en dos idiomes diferents, en dues coccions diferents, dues interpretacions diferents.
Ah, també hi ha altres peces, per exemple, que amb una vedella, per exemple, de, no sé, de 250 quilos canal, peces que gairebé no existeixen perquè són molt petites, i en canvi si agafes un bou de 500 quilos o 600 quilos, aquella peça tan minúscula ja és una peça prou grossa com perquè la puguem desfer així, no?
Bueno, de fet, no és la magnitud, no és el tema de que hi hagi més volum o que la peça sigui més grossa, sinó el que dèiem abans, no? El punt òptim de l'animal, llavors agafa i la carn queda superben equilibrada, no? Queda amb el greix que ha de tenir, el muscle queda amb la seva consistència, i llavors a partir d'aquí, quan tu tens la textura perfecta amb la carn i la seva consistència, tots aquests muscles que pots subdividir, cadascun d'ells, és una meravella, no? És que llavors pots experimentar amb un entrecot perfecte, no? El que dic jo sempre, el bistec perfecte es pot subdividir de moltes maneres. El bistec perfecte es pot fer des d'un entrecot, es pot fer des d'un tall que es pela, un tall llarg, o un vacío, o una babet, que es pot dir d'aquestes maneres. Podem fer un bistec per la planxa espectacular, sempre i quan arribem al punt òptim d'aquella canal, d'aquell animal, en aquell moment perfecte, no? Llavors aquí podem treure-li allò que diu, amb el port diuen, hay que aprovechar hasta los andares, no? Doncs amb el tema del bacú, quan la carn és perfecta, podem agafar el bistec perfecte de tot arreu i a la seva funció, no? Hi ha alguna peça que necessita cocció, una altra que la planxa, una altra que necessita, doncs, picar-se per fer una hamburguesa meravellosa, també.
Aquest estiu a la Fonda hem parlat amb un bon amic teu, amb l'Àlex Sant Martí del Mercat de Sabadell, i vam parlar precisament de la maduració, no? I d'aquesta, podríem dir, d'aquesta ciència que hi ha amb el fet de madurar la carn de bacú, no? Clar, ara jo, per exemple, m'estava mirant, mentre vas parlant, aquest costellam de bou que tens aquí. Escolta'm, aquest bou, quan devia fer sencer?
Sencer devia fer uns mil... entre 1.500 i 1.600 quilos, potser. És una... sí, no em puc equivocar de gaire, però més o menys, jo crec que sí, entre 1.500 i 1.600 quilos.
Escolta'm, l'aventura d'aquest bou va acabar aquí, a casa teva, però com va començar? És a dir, tu com agafes, i això que ara parlem tan fàcilment, no? I que quan jo era petit es veia molt als restaurants, deies bou, i només hi havia filets de bou, no? Mai es parlava d'altres peces del bou, deies, i on són els bous ara, no? És a dir, perquè en Ferran Civill pugui tenir un bou a casa seva, quan comença la història?
Bueno, comença la història... A veure, jo vaig a dir una cosa, vaig a desmitificar una mica tot el tema de lo que és un bou, no? Un bou és un animal de més de 4 anys. Clar, si no té 4 anys, ja no és un bou. I si té més de 4, ja em diràs tu, no? Què té a veure això? Per què posem números? Sempre posem números amb coses que realment al final no tenen sentit. Tu pots agafar un animal, que és un mascle castrat, que pot tenir 3 anys i pot estar a la seva plenitud de temps, de conformació, amb l'alimentació que ha fet. Pot ser l'animal perfecte. Llavors, què has de fer? L'has de fer molt bé perquè arribi bou i el puguis cotitzar més? Per què no matar-lo un any abans i tindràs una carn magnífica? O potser tindràs un animal, doncs que... Bueno, i després el que estem dient de bous i vaques, no? A vegades es menysprea la carn de vaca al costat d'una carn de bou, però si tu agafes una vaca que no ha parit mai, no ha tingut funcions reproductives, i la portes a 4 anys com un bou, degut a la seva situació, doncs aconseguiràs una carn tan bona i tan emblemàtica com la carn de bou. És que barregem molts conceptes. S'han volgut formalitzar coses des de l'administració i això ens confon, perquè realment la carn s'hauria de catalogar, s'hauria de qualificar quan és carn. Res a veure amb l'edat de l'animal, res a veure amb la raça, res a veure amb altres, ni en denominacions d'origen ni cap cosa d'aquestes. La carn, una vegada és carn, sapiguer el que ha menjat l'animal, sapiguer treure una mica conclusions del que tens a les mans i a partir d'aquí donar-li un grau de qualitat a la carn, que és el que estan fent precisament els que en saben més que nosaltres, els japonesos, els americans, els australians, que aquesta gent saben a què juguen. Nosaltres aquí a vegades sembla que fem el ruc, sincerament.
Clar, el que sí que és important és això que dius, no? Què és el que mengen i sobretot com viuen, no? Perquè això del benestar animal, que ara se'n parla molt, no? Però clar, el benestar animal és el dia a dia, no és només els últims 3 dies de la seva vida.
Per descomptat. Aviam, jo sempre dic, és la meva frase, no? Que està penjada en un restaurant d'un carnisser gallego que hi ha, que em va posar la meva frase allà i vaig estar, això, bueno, és que em poso fins i tot una mica emotiu en aquest aspecte, no? Jo sempre dic, la carn té molta memòria, no? Depèn de com ha viscut l'animal, la carn pot donar un resultat o en pot donar un altre. Això realment es representa d'aquesta manera, no?
La carn té memòria, com també el nostre cos té memòria i sap que l'hem d'alimentar bé perquè puguem viure molts anys, doncs amb els animals ens passa el mateix. Ferran, aquí estem aquí al mercat de la Vendrella, a la Milà. Escolta'm, què et sembla si anem passejant i anem cap a l'altra botiga? Perquè m'han dit que en tens una altra molt a prop d'aquí al mercat.
Sí, exacte, vam fer una botiga l'any 2006 que, bueno, la meva mare volia posar un forn. Volia posar un forn al mercat i no li cabia la parada. Va agafar una parada per posar el forn. Al final la van convertir en una xarcuteria, tampoc va posar el forn. I al final vam tenir que comprar una botiga per posar un forn. I resulta que aquest forn és tan petit que hagués capigut a qualsevol lloc. Però bueno, la qüestió és que vam fer una botiga amb degustació, que ara mateix podem venir aquí, podem menjar un tall de carn, i si vols podem esmorzar, tries la carn que vols, la fem, la cuinem, i ens menjarem el tall de carn que vulguis.
Doncs anem cap a la carnisseria. I del mercat del Vendrell ens n'anem al carrer dels Cafès, que aquí hi ha aquesta carnisseria, que això m'agrada molt, aquest concepte de, diguem-li, de restauració de xarcuteria. Carnisseria amb degustació. Escolta'm, això del carrer dels Cafès, per què se li deia, Ferran?
Bueno, perquè aquí hi havia tots els cafès. Hi havia el Cafè d'Espanya, hi havia el Tívoli, hi havia algun cafè més que ara ja no me'n recordo, ma mare ho diria, no? I, bueno, i aquí és on es reunia pràcticament tota la població. La població tertuliana, que ja ha deixat d'existir.
Escolta, m'agrada molt això de que hi hagi una carnisseria i que hi hagi una cuina en el mateix indret, evidentment amb una campana fantàstica perquè no se sentin les olors i això, però que puguis venir a comprar gairebé aquí el teu tall de vedella, te'l puguis fer coure i a més ja te'l puguis menjar aquí mateix. Això, la teva mare va ser una mica una visionadora, no?
Oh, sí, la mare sempre ha tingut aquesta aptitud de visionària perquè sempre deia aquí la carnisseria costa vendre això quan estava al mercat, no? Costa vendre les espatlles, les haurem de coure perquè si no les vendrem. Costa la que la gent que volen fer estofat, l'haurem de... Però clar, estic parlant de fa moltíssims anys. Ara totes les carnisseries venen plats cuinats. Ella ho veia venir, vull dir, aquesta visió la tenia, no? I el fet de la botiga, doncs ella tenia clar que havíem de fer una botiga per poder cuinar. Tenia claríssim.
Ferran, quan un munta una carnisseria per vendre un cert tipus de carn, que moltes vegades, en gran part, aquesta carn, diguem-ne, de vacú, més, diguem-ne, més especialista, va molt a la restauració, m'imagino també que canvia una miqueta, no? Tot i que suposo que entrecots o mitjanes i filet és la joia de la corona, no?
Sí, més que res perquè és el que la gent més coneix, no? Perquè la carn es coneix dintre de l'àmbit més d'hostaleria i tot plegat, no? Però realment la tradició de la mestressa de casa que va comprar també s'ha perdut molt. Abans tothom sabia què volia. Ara mateix els hi has de dir el que han de comprar. Jo sempre dic, quan venen a comprar els hi heu de preguntar per què ho vols? Què has de fer? I a partir d'aquí aconselles, ho vols per la planxa, això, ho vols per coure, ho vols per estofar, ho vols per... Llavors, a partir d'aquí els assessorem bé. Hi han peces magnífiques per descobrir. Magnífiques, realment. I segurament que podíem estar aquí... Bueno, ja ho he dit abans, 56 muscles diferents es poden expressar de dues maneres cadascuna, no? Llavors tenim múltiples aplicacions, no?
Clar, aquí es tracta una miqueta de l'estressa del cuiner o de la cuinera en què sàpiga, diguem-ne, a vegades treballar aquestes peces, no? Per exemple, ara em fas pensar en una, en un vídeo que vaig veure fa un temps d'un japonès que et fa la llengua de la vedella, que normalment aquí sempre la fem bullida, que la fem guisada, que la fem en vinagreta, però totalment cuita. En el cas era aquest, era la llengua de la vedella, només agafar la part central i fer-la molt crueta, com si féssim un bistec. Clar, hi ha moltes coses que no ho hem tastat mai, perquè mai ens ho han ensenyat, però vosaltres feu una gran feina de divulgació, els carnissers i les carnisseres, el fet de dir, agafa aquesta peça i prova de fer-la d'aquesta manera, ja veuràs, no?
Sí, de fet, a veure, és qüestió de tenir formació, perquè realment es poden fer coses magnífiques. Hi ha un món que dius ara de la llengua, no? Un món dels menuts. Ja, encara se'ns multipliquen més. Abans he dit 56, doncs si parlem dels menuts encara n'hi ha molts més. Ja, és que és una passada tot això que jo. El que realment faria falta és, això també ho dic, no? Faria falta una mica més de formació amb les persones, amb els professionals, no? Ens faria falta, jo també dic en primera persona, perquè contínuament tenim la capacitat i el deure de l'aprenentatge continu. És que és una necessitat absoluta. Si podríem aplicar coses d'altres països, com aquest japonès que dius, o d'altres llocs, amb el tema de les coccions, és una passada, és un món realment meravellós. Perquè com més estic parlant, més me n'estic donant compte, no? Hi ha tantes coses que realment es poden fer.
Clar, jo ara estic veient aquí, per exemple, mira, una peça que no és típica d'aquí, que ens va arribar, podríem dir, segurament dels Estats Units, el pastrami. Escolta'm, això jo quan era petit, això jo no ho veia a la carnisseria. Què és el pastrami?
No, doncs mira, perquè estàs dient dels Estats Units, perquè el que estàvem dient abans, a les pel·lícules, el típic sàndwich de pastrami, però em penso exactament, no ho sé, però em penso que ve fins i tot del Pakistan o d'algun país asiàtic, que realment són els que van fomentar tot això. És que hi ha tanta riquesa amb això, fixa't tu, no? Ha anat del Pakistan als Estats Units i després ha fet cap aquí. Vull dir, és allò que dius, no? Te'n vols anar a Madrid i passes per la Corunya, no? Vull dir, a vegades donem uns toms que són brutals, no? I a més es mitifiquen noms d'aquests a vegades que ens fan estorbar una miqueta, no? Per exemple, ara vull dir una cosa que m'ho va explicar un bon amic, que ens veiem molt de tant en tant, que em va explicar el tema del tàrtar, no? El tema del tàrtar, la gent fan tàrtars amb moltes coses, no? Però el tàrtar autèntic és amb el tema de la carn. I tothom agafa i diu, va, fem un tàrtar, el primer que agafen és el ganivet. Quan realment el tàrtar no va de ganivet. La cultura tàrtara agafaven mataven un animal i les peces més bones de totes, les que no podien posar a curar o a conservar, les agafaven, se les menjaven perquè tenien gana, no? Aquestes peces, per donar-los un toc, diguem, de mangibilitat, les agafaven, se les posaven sota la sella del cavall, s'asseien, cavalgaven, es trencaven les fibres i llavors se la podien menjar. Això era el tàrtar. O sigui, el tàrtar no és la carn tallada, és la carn matxacada, no? Llavors, això són històries d'aquelles que te'n dones compte que hi ha tantes coses que es poden fer i tantes coses que poden evolucionar cap a l'autenticitat de la història que, bueno, no sé, ja diria masses coses.
Sí, Ferran, però estaràs amb mi que si ens fotéssim el tàrtar com s'ho feien els propis tàrtars, jo em sembla que es va morir més gent d'intoxicació de la carn entremig de la sella i del cavall que no pas de la guerra, eh?
Bueno, però aprofitem la tecnologia actual, no? Aprofitem la tecnologia. Mirem d'agafar els mitjans que tenim, que aquesta gent no tenien, per fer el que realment feien ells, que era l'autèntic, no? No sé, agafem una... Igual que tenim una màquina de picar, agafem una màquina de matxacar. No sé com ho haig de dir, no? Però anem a buscar la tecnologia per salvar la història, l'autenticitat de la carn. Nosaltres ara, per exemple, estem engreixant el bestiar amb herba. Amb herba tota la seva vida. Evidentment que no poden estar pasturant perquè no tenim mitjans, però la tecnologia ens ho permet arribar a fer això. Per això tenim aquesta carn magnífica, no?
Un animal pot pasturar o el tens, diguem-ne, en una granja al qual li portes l'herba fresca que va de tallar cada dia, no? Això ho hem vist també aquí a la fonda. Una cosa és, diguem-ne, la pastura extensiva i l'altra és la pastura que la portes a dins de la granja.
Sí, pot ser l'herba que va a tallar, pot ser l'herba seca, pot ser l'herba ensilada, no? Es pot fer de moltes maneres. Per això dic que la tecnologia ens dona per anar a buscar l'autenticitat de lo que estem parlant, de la història, de la carn, de lo que ens han explicat els avis, de lo que sabem que s'ha viscut i preservar lo que realment tenim autèntic, no?
Escolta, veig també que aquí tens Frankfurt
De vaca. Escolta'm, això m'ho has d'explicar, eh? Perquè, clar, per molta gent el Frankfurt és aquell subproducte molt treballat, manufacturat, industrial, i en canvi hi ha Frankfurts i Frankfurts.
És evident, si tu tens un greix bo, perquè tens un animal que està ben alimentat, amb el greix bo pots fer moltes coses. Pots fer un Frankfurt meravellós, perquè el Frankfurt al final és greix. S'ha mitificat sempre el Frankfurt, no? S'ha dit un Frankfurt guarro perquè està fet de greix, però si el greix és bo, serà un Frankfurt emblemàtic, autenticitat.
Una altra cosa que també és molt important és el fet, diguem-ne, de nosaltres quan parlem d'embotits secs, embotits curats, evidentment som a la cultura del porc, però en canvi, quan tu tens una bona vaca o tens un bon bou, també pots fer una cosa que aquí no hi estem tan acostumats, i en canvi, per la ment d'en Ferran Civill, algun dia se li va creuar el fet de fer cecina de bou d'aquí de casa, no? Com va ser això, Ferran?
Bueno, clar, un bou costa molt de criar, costa molt de temps, bueno, i molt de desgast, fins i tot l'econòmic, no? Llavors, per poder arribar a cobrir això, doncs te les has de pensar, no? I llavors comences a pensar, a veure, quina és de la manera que puc rentabilitzar més, doncs, les peces dels animals, no? I en aquest cas, amb el tema del bou, has d'anar al màxim, no? I llavors, doncs, com que a León, per exemple, és un lloc emblemàtic, doncs, del tema dels bous, llavors fas la vista cap allà, no? Fins i tot hi vaig anar i vaig començar a empapar-me de lo que era León amb el tema dels bous i demés, i vaig pensar, bueno, hi ha una part important que és el tema del pernil, no? Del que és el pernil de boví, no? Que és la cecina. I llavors doncs vaig dir, doncs, bueno, doncs haurem de fer cecina, almenys ho hem de provar, això, no? I realment, clar, tornem a estar el mateix. Quan has fet les coses ben fetes, el producte dona un resultat espectacular. I llavors és quan tens una cecina com Déu mana.
Clar, una cecina que evidentment no té 8 mesos, això, perquè, clar, el fet de curar una part, no?, una cuixa, una pota de bou d'aquestes característiques, aquí deu tenir una bona colla de mesos.
És evident, sempre d'alguna manera el temps de curació no el decideix el que cura, sinó el decideix la pròpia peça, no? El que em deia el cecinero mayor, no? El que me les va fer, em va dir, en funció de les peces, no? Les deixarem més temps o les deixarem menys temps. És el que dèiem, sempre hem de fer que la natura, doncs, qualli la seva feina, no? Si necessita més temps o més temps, també hem de tenir en compte que no és la cuixa sencera el que es cura, sinó que són les peces ja sense l'os, no? Vull dir que la curació no és tan, no ha de ser tan llarga, però en aquest cas, per exemple, les peces més grosses les hem tretes amb 14 mesos, no?
Déu-n'hi-do, una cecina de 14 mesos, que ara veig aquí una senyora que ens està escoltant i ens està tallant una miqueta. Qui és aquesta senyora?
És la meva dona. Sí, la Rosa Maria.
Rosa Maria, bon dia.
Què tal?
Fantàstic. Escolta, ara veig que ens estàs tallant aquí una mica de cecina aquesta. Suposo que deu ser per tastar-la amb nosaltres.
Sí, tant i tant. Què?
Escolta, la clientela aquí valora una carn de vacú com aquesta que teniu aquí, amb una maduració, amb una edat, amb un repòs?
Sí, molt. Sí, 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 sí.
I quines són les peces que els agrada més?
Les peces que els agrada més, bueno, pues, la veritat és que venem de tot, tant com el bistec, per la mestressa de casa pel dia a dia, com la gent que busca una carn com pot ser l'entrecot pel cap de setmana i fer-la a la brasa, o fer un bistec, ai, un filet, perdó, vull dir, de tot.
Déu-n'hi-do, clar, jo ara, l'altre dia parlant amb un carnisser, també em deia, mira, es nota que és el cap de setmana perquè comença a haver-hi molt de jovent que ve a buscar això, no? Entrecots, xuletons i tot això. Diu, el dilluns no ve ningú a buscar xuletons.
El dilluns vens bistequet, carn picada, hamburgueses, perquè la gent ara cuinar, sobretot a l'estiu, costa més fer guisats, com és un fricandó, una carn estofada. Busquen planxa i que vagin ràpid. Però el cap de setmana sí que és cert que aquestes peces de la vedella, filet, entrecot, xuleton, cote, tot això és el que es ven més. Inclús peces senceres per fer la barbacoa.
I com és estar en una casa en la qual ja tenim la cinquena generació, que és el teu fill i la teva filla, però que és una família, que és una feina, que és un treball, que és una marca, fins i tot, amb una història com la que porta això? També deu pesar una mica, no?
Això és una mica com una muntanya russa. Hi ha dies de tot. Hi ha dies que ve, hi ha dies que, bueno, que costa molt, perquè, clar, quan tens la família hi ha la confiança, el vincle del dia a dia, i després jo el que veig, ara me n'estic donant compte, que com que hi ha un canvi generacional, la perspectiva de veure les coses no és el mateix, la meva perspectiva com la de la meva filla, o amb el meu fill, no? Vull dir, hi ha coses que tu les veus d'una manera més conservadora, que això ja a mi em va passar amb la meva sogra. La meva sogra, que era la tercera generació, quan el meu marit i jo vam agafar això, ens passava que hi havia coses que tu de vegades les veies d'una manera i ells les veien d'una altra, suposo, per l'època i per l'edat.
Escolta, tu que tens en Ferran aquí al costat i que, clar, que tu el vius el dia a dia a casa i també a la feina, un home amb ganes d'emprendre, amb ganes de fer coses noves, que sembla que no se li cabi mai les piles amb aquest home, tu què li dius?
Ja li dic, hi ha dies que li dic que respiri i que pari. Respira i para.
Però pensa que...
El seu cap tot el dia està pensant en projectes, en coses, i, bueno, és així, és molt intens.
Tinc la sensació, per això, que en Ferran és com les bicicletes, que si para, es cauen.
Sí, però, bueno, de tant en tant ha d'anar amb el pinyó més curt, per no parar.
Rosa Maria, moltes gràcies.
A vosaltres.
Amb el pinyó més curt, però, escolta'm, Ferran, les persones que són emprenedores, són emprenedores les 24 hores del dia, no? I suposo que això que avui en dia li diem la creativitat que pot estar en qualsevol tipus d'empresa, sigui una empresa d'un restaurant, sigui una empresa que fa plàstics, i també en una xarcuteria. Cap a on te va el futur d'en Ferran Civill i d'aquí de la Milà?
Bueno, el futur és seguir treballant amb la carn. I seguir treballant amb la carn és, bueno, treure-li rentabilitat amb la carn, sincerament. Rentabilitat no només econòmica, sinó també emocional. Perquè el que no podem fer, no? Hem estat parlant avui durant tot el matí, hem parlat d'una persona interessant, no? Que una persona que no podia parar, quan acabava un projecte n'havia de començar un altre, no? En aquest cas, la carn és tan ampli, tot això, que no, hi ha moltes coses a fer, moltíssimes, no? Fins i tot, doncs, a poder arribar, doncs, en molts nivells, no? Pot ser, doncs, posar un bistec al plat, posar-lo d'una manera, posar-lo d'una altra, poder dir-li a una mestressa de casa que canviï la forma de cuinar perquè sigui més saludable. Podem fer tantes i tantes coses que el projecte és continu. És una tendència, ja no és una qüestió d'un projecte definit, és la tendència de donar sentit a que la gent puguin menjar carn i que sàpiguen que és un mitjà de vida.
Ferran, ara et faré mullar. Imagina't que aquí davant teu hi tens un diari. El diari, si t'hi fixes a la portada, parla de la Milà i parla d'en Ferran Civill, parla de la família, no? Milà Civill, però diu 2034, d'aquí 10 anys. Què t'agradaria que digués la portada d'aquest diari?
Que continuem. Que continuem, senzillament això. Que continuem amb aquesta tendència que s'està marcant, no? Que sigui una cosa, doncs, que, bueno, que d'alguna manera ja ho veig, perquè tinc el meu fill que té 23 anys, que li entusiasma la feina, no? Vull dir, té 23 anys i a hores d'ara no li he hagut de cridar mai al matí. A vegades em llevo una mica més tard que ell i penso, ui, s'ha dormit, i ja no hi he. I després, doncs, bueno, la meva filla també té molt d'entusiasme, és molt extrovertida, és molt, bueno, és una mica emprenedora, no? I això també representa, doncs, que, bueno, que ja et dic, el que voldria dir que posés el diari seria això, que continuem, no? Però tampoc és una qüestió de marcar cap repte, no? És...
Home, no sé si estaràs a mi, però ha de fer feliç o ha de sentir-te, o has de sentir-te, diguem-ne, amb una certa felicitat quan tu ets la quarta generació d'una empresa i veus que la cinquena segueix no el teu camí, sinó el camí del teu besavi.
Bueno, doncs llavors aquí hem d'agrair-ho a totes les generacions que ens ha pogut transmetre, a part, diguem, de la professionalitat, no? Sinó la tendència aquesta, perquè segurament que si ara els meus abans passats doncs veiessin la carn que estem venent ara, es pensarien que m'he tornat boig, no? Perquè ha canviat molt tot això. Però, per altra banda, també hem d'agrair, doncs, la transmissió de valors que ens han donat per poder continuar, doncs, torno a repetir la paraula, tendència, no? Aquesta tendència que portem.
Ferran Civill, tastem aquesta cecina?
I tant, tasta-la.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui toca al bell mig de la Segarra. I és que avui hem vingut fins a Cervera, un quan sin Cervera ja deu pensar, doncs, amb aquell parell de germans que van amb moto, que corren molt ràpid i que guanyen moltes curses o han guanyat moltes curses, no? Però més enllà dels germans Márquez, d'aquí Cervera, aquí hi ha una cuina fantàstica a les Terres de Lleida, però que avui volem anar a un lloc, a un indret, a veure si el trobo per aquí, perquè m'han dit, tu vés aquí a la plaça i ja el trobaràs aquí amb unes escales una mica empinades, i és que aquí hi ha l'antic Forn Cervera, un lloc on hi fan una cuina japonesa que no té res a envejar a molts restaurants de cuina japonesa. I per això volem parlar, no? Que què fa un català fent cuina japonesa aquí. A veure si veig en Sergi, ja mira, ja veig les escales, baixo. Déu-n'hi-do, aquí pots fotre una bona plantofada. Obro, mira, ja el veig. Sergi, bon dia.
Què tal, Pep? Bon dia.
Escolta, Déu-n'hi-do, aquestes escales que tens aquí al costat, sort que s'han de baixar quan arribes al restaurant.
Sí, correcte. I segurament les escales igual tenen 200 anys.
Així. Escolta, estem a l'antic Forn Cervera. Aquest restaurant avui en dia és molt conegut perquè s'hi fa una cuina japonesa en un indret com aquí a Cervera, que m'hauràs d'explicar com és que en aquesta barra que tenim aquí, amb aquest marbre tan fantàstic, s'hi fa cuina japonesa. Però aquest restaurant no el vas obrir tu?
El restaurant el va obrir els meus pares l'any 99, i per això es diu l'antic forn, perquè havia sigut un forn de pa, i hem trobat algun paper a l'arxiu de que s'intercanviava cendra del forn de pa, i això data de l'any 500 aproximadament. Així que l'antic forn sí, li esqueia molt bé el nom. Llavors l'any 99 els meus pares obren el restaurant com a braseria tradicional. En aquells anys van ser una mica innovadors perquè no hi havia moltes braseries al poble, de fet n'hi havia una, que era Cal Guim, i que era un restaurant on anàvem a menjar sempre. Jo tinc molt bons records perquè sempre, quan amb 6 anys anaves a menjar aquelles costelles de xai. I doncs això, el 99 els meus pares obren el restaurant, i jo em sembla que tenia entre 11 i 12 anys, i així va començar tot, com a cuina tradicional, i quan uns pares obren un restaurant tu t'hi remenes tot el dia, estàs aquí i veus cuina i veus que els teus pares no hi ets, i per veure'ls has d'estar tot el dia aquí al restaurant, has d'ajudar, has de fregar copes, has de fer 200.000 coses.
I en quin moment t'impregnes d'aquesta ànima de la cuina i arribes a un moment en el qual dius, escolta, saps què? Fotem-li un canvi de volant aquí a l'antic forn i farem un altre tipus de cuina.
Bona pregunta, perquè, clar, jo entre els 11 i els 18 anys m'impregno absolutament del restaurant sense tenir cap tipus d'interès, sinó que era una obligació familiar. Clar, si tota la teva família està aquí treballant, doncs tu també ho has de fer. I recordo que el meu pare m'insistia, sisplau, vés a estudiar cuina, perquè ja ho veus, tenim un negoci familiar. I jo li deia, papa, jo no vull anar a estudiar cuina, jo només vull tocar música. De fet, m'he dedicat a la música molts anys. I això va ser, pues, no sé, va durar 9 anys que va estar aquí. Als 18 vaig marxar, i als 28, per canvis en la meva vida, al meu pare li ofereixen un altre negoci, també de restauració, i jo li dic, ara sí, ara vull. I el meu pare em deia, però a veure, portem 10 anys que estem batallant aquí i ara de cop i volta apareixes i em dius que vols una altra vegada. I dic, és que em ve molt de gust i sé el que vull fer. I així va començar tot. El que passa que al principi, quan jo vaig agafar el restaurant, tot era una mica eclèctic. A mi el tema Àsia m'agradava molt, però llavors teníem tota la filosofia slow food al darrere. Llavors, com podia buscar aquesta filosofia de lo local, lo ecològic, la temporada, però des d'una perspectiva d'una proposta gastronòmica que m'agradava a mi, que era Àsia en aquell moment? Doncs anar buscant al final un llenguatge, Japó era el que s'adheria més a la temporada, ecologia, producte local, o sigui, per mi va ser com un boom. I passar pel Dos Palillos, que em sembla que va ser l'any 2014, allà on va acabar de petar el cap. Sí.
És curiós perquè, mira, ara em fas pensar que hi ha molta gent, de fet, sou una bona colla, els que us heu dedicat a la música o us dediqueu a la música, però també us agrada, diguem-ne, cuinar. Que una altra cosa és menjar, que hi ha molta gent que li agrada menjar, però altres que cuinar. No sé, estic pensant en Pep Sala de sempre, que li agrada molt cuinar, o l'Uri Bonet, el bateria de Love Lesbian, que si mires les seves xarxes d'Instagram veuràs que fot uns guisats espectaculars, no? És a dir, alguna cosa hi ha entre aquest ADN de la música i de la cuina que lliga per allà. Però clar, el que deies tu, no? Un s'ha de formar. No n'hi ha prou a agafar i dir, mira, doncs ara aquests fogons ja, ja els agafaré jo.
Sí, això va ser super difícil, Pep, perquè clar, has de pensar que el bagatge que jo tenia era simplement haver viscut el que feien els pares aquí. Llavors, experiència professional no en tenia. L'únic que hi havia era com un bagatge inconscient retingut en la memòria i estava allà. I què vaig haver de fer? Doncs buscar cursos intensius per anar a formar-me un cop a la setmana, llegir de manera obsessiva molts llibres i prova i assaig constantment, plorar, això no em surt, això no està bé. Al final, quan no tens formació, és un problema, perquè has de buscar constantment i no tens mestres. El meu pare en aquell moment no hi era, estava sol aquí. O sigui, ell em podia ajudar a nivell de consell, però no estava aquí físicament per dir-me, ei, això no ho estàs fent bé. O sigui, jo en aquell moment estava una mica... va ser complex, però em vaig obsessionar molt.
Mira, escolta, molts grans cuiners i cuineres que tenim o que hem tingut a casa nostra no han passat per una escola, no? Estic pensant en Santa Maria, estic pensant en la Carme Ruscallada, que tenia una xarcuteria. Vull dir que al cap i a la fi un es fa cuiner o es fa cuinera també a mida, diguem-ne, de l'experiència, no?
Sí, totalment d'acord. O sigui, així ha sigut el nostre cas. Vull dir, simplement va ser anar provant i dir, vale, o sigui... Per nosaltres era cor, absolutament. Nosaltres creiem en això i així ho farem, d'aquesta manera. I sobretot, i reitero la paraula una altra vegada, perquè era obsessió. Jo vivia constantment llegint llibres i formant-me de manera autodidacta i quan vaig passar pel Dos Palillos també. Allò em va petar el cap. Allò va ser bastant serio perquè només hi va estar un mes i mig, i en un mes i mig vivint 24 hores, aquell restaurant per mi va ser com, uau.
Sí. Déu-n'hi-do, és que el Dos Palillos és una gran escola d'aquestes que n'aprens. Escolta, però clar, arriba un moment i de fet has dit una cosa que pot semblar com una mena de contraindicació de conceptes, no? Perquè per una banda parles de que t'agrada molt Àsia i parlem de la cuina japonesa, i per l'altra parles de slow food, no? I aquest pensament, mira, fa molt poquet també en parlàvem des d'Igualada i parlàvem de que avui en dia aquest concepte, diguem-ne, de pensar en global però d'actuar en local, potser és l'ADN que hi ha aquí a l'antic Font Cervera.
Aquest és l'ADN total, o sigui, la nostra essència és aquesta. Jo recordo quan vam començar el 2013, vaig veure una xerrada de l'Enric Millà, que és Enric, el Martí de Calamaria, el Xavi, el Quinta Forca, han sigut mentors meus i ells han sigut els promotors i defensors de l'Slow Food, entre altres, no? I quan vaig veure la xerrada de l'Enric vaig dir, jo vull això, això és el que jo sento, jo si he de fer un projecte com el que estic fent, jo necessito això, lo local, i això fa quasi, jo diria que 11 anys, entre 10 i 11 anys. O sigui, el nostre ADN és lo local, però a partir d'aquesta filosofia, quan comences a investigar, per exemple, en el cas del Japó, te n'adones que la gastronomia japonesa d'arrel i d'essència és temporalitat, és producte local, és ecologia, és tot això. Llavors jo pensava, vale, ja està, ja tenim dos aigües que s'entrellacen entre si, és perfecte.
Ah, Avui som a Cervera, a l'antic forn Cervera, per parlar i per saber per què amb aquest home, en Sergi Ortiz, se li va ocórrer muntar un restaurant, podríem dir, de cuina japonesa aquí en aquest indret. Perquè, clar, escolta'm, estàs al vell mig de la Segarra i jo crec que la cuina tradicional catalana i la japonesa tenen unes quantes coses en comú.
Absolutament, Pep. Mira, sé que pot sonar una mica estrany i la nostra proposta és cuina tradicional japonesa, o sigui, nosaltres ens inspirem en el kaiseki tradicional japonès, però jo no, o sigui, nosaltres no reneguem en absolut de la nostra gastronomia catalana, que és absolutament rica i de la qual ens nodrim moltíssim per poder elaborar la nostra proposta. Hem trobat que hi han plats com un escabeig tan senzill de sardina, al Japó se li diu nambanzuke, i que és una elaboració que van portar els portuguesos quan feien viatges cap allà, fruit de la globalització antiga, si ho volem dir d'alguna manera. I, o sigui, lo interessant és que podem trobar que dos cuines s'entrellacen entre si sense la necessitat de forçar-ho, que això és el que trobem bastant interessant. No sé si
Sí, hi ha aquestes sinergies, no, Sergi, sí, que fan que això que tant es parla, aquesta paraula que en tenim una a Barcelona, que diu, a mi no m'agrada aquesta paraula, diu, però clar, diu, però és que faig cuina fusió, no? L'Arnau Muñiu del directe, no? És a dir, que a vegades s'entrellacen, no?
L'Arnau diu que no fa fusió.
Diu que fa fusió, però que no li agrada la paraula fusió.
Jo hi estic d'acord, també. És que fusió vol dir que agafes dos cultures i les entrellaces. Jo, en el nostre cas, a mi no m'agrada dir que fem fusió tampoc, però sí que és cert que jo sóc català. Tots els que treballem aquí, menys la Rina, o sigui, hi ha com un 10% dels que som aquí que no, som catalans. O sigui, perdó, la Reina és la japonesa, però nosaltres som els catalans. Llavors, l'intentem integrar al nostre concepte de cuina i ella diu... Clar, el dia que li van fer un fricandó o li van fer un... quin plat li van fer? Una cococha, per exemple. La cococha no és nostra. Però el dia que li van fer un fricandó, ella va... Com que és això? Clar, un fricandó podria ser un nikujaga al Japó, no? I llavors, si nosaltres volem agafar un fricandó i portar-lo a la japonesa, això és fusió? Pep, no ho sé, jo crec que és entendre i buscar, no ho sé, bon, no sé si seria fusió,
Clar, hi ha una cosa, tu has parlat del kaiseki. El kaiseki és aquests menús, diguem-ne, no, que fan els japonesos, que de fet és el que feu aquí, no? Feu un format de menú degustació.
Sí, correcte. Això, l'última vegada que vaig estar investigant sobre el kaiseki, que això ho faig constantment per revisar, escoltava una entrevista del René Redzepi, el del Noma, i ell deia, perquè havia fet un pop-up a Kyoto, d'un restaurant japonès, i explicava que quan neix el menú degustació a França és perquè els cuiners francesos se'n van al Japó i allà veuen que es cuinen els plats un rere de l'altre, no? I estan allà, doncs, ara et prepara una mica de tofu, ara et fa una mica de verdura, ara et fa i tant, i d'allà neix el menú degustació. D'una investigació de cuiners francesos que se'n van al Japó i allà neix tot, no? O sigui, al final el kaiseki és una seqüència de plats que segueixen la temporada i respecten textura, gust, color... Clar, és com un sèquit de diferents coses que al final hem begut tota la gastronomia d'aquí, no? Europea i francesa, ha sigut una mica això, no?
I per altra banda, com deies, estàs dins d'aquest moviment fantàstic com és Slow Food, que ja sou una bona colla de cuiners i cuineres a tot Catalunya i podríem dir gairebé a tot el món, que això, diguem-ne, no és un fre perquè tu puguis fer aquesta cuina japonesa, no? Perquè, clar, precisament el producte, la gran majoria, els agafes d'aquí, de prop.
Sí, 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 de fet el tema de vegetals, ous, tot ens nodrim, sobretot a l'estiu ens nodrim del nostre propi hort, Després tenim petits productors, productores que ens van portant quatre coses. Fa un parell d'anys ens vam quedar una mica orfes amb el tema verdures, però hi ha una botiga a Targa, que és el Roger del Fem Cadena, que ell es preocupa d'anar a buscar petits productors. Llavors jo el dilluns vaig allà, compro, sé que això és de l'Urgell, sé que això ve de Balaguer, saps? Vull dir, al final... La filosofia és aquesta, nodrir-te de lo que hi ha en temporada i de lo més proper possible.
Va, escolta, fem un repàs d'aquest menú que hi sé aquí, sí. Que jo no sé si també és una mica omakase o no, no? Perquè a mi també m'agrada això de que el que vulgui el cuiner, no?
No, omakase no és. Bueno, omakase sí és, perquè al final acabaràs menjant el que nosaltres volem a casa, però no és tan freestyle com un omakase que vas allà i dius, bueno, doncs avui m'ha arribat això, sinó que cada setmana intentem demanar producte i ens arriba. Per exemple, ara estem en plena temporada de tardor, tots els boletaires d'aquí, del poble, ens estan farcint, ens porten ceps, ens porten rovellons, trompetes, rossinyols, ens estan portant de tot. Per tant, amb això hem d'elaborar un menú. Hi ha algun productor de peix que ens ha portat alguna coseta exclusiva que ve de Galícia i li hem dit, venga, va, ens ho permetem, no passa res, perquè sabem que ve de Galícia. Algun peixet també que ve del port de Tarragona també ens han dit, ei, vinga va, que hi ha això ara en temporada. Però clar, són productes a vegades efímers, que et duren, què? Què duraran els bolets? El del cep ja m'ha dit que igual la setmana que ve no en tinc, per tant aquell plat la setmana que ve ja no el podré fer. Llavors això és una mica... Sí que podria ser omakase, no? Una mica...
Sí, sí, exactament. Escolta, va, no sé, si aquesta setmana vinguéssim a dinar aquí a casa teva, què és el que trobaríem? Perquè m'agrada aquesta interacció que dius, no, és que ara ens porta molts bolets, no, bé, molt bé, i com els integro jo en un menú amb filosofia japonesa?
Doncs mira, ara mateix, si vinguessis a sopar avui, o a dinar, et faríem un dashi de trompeta, que és un brou d'alga kombu, a base de shiitake també, i l'infusionem amb trompetes, amb un sofregit absolutament molt breu, que dura com 3 minuts, i després vindrien rovellons que estan fets a la brasa, amb una salsa de miso, que és el nostre propi miso, i mostassa, i després hi ratllem una mica d'ous de peix. Després et faríem, a veure, una tonyina que ens ha arribat fa 2 dies i l'estem posant amb uns ceps lleugerament laminats amb una mica d'oli i vinagre. Aquella més ara, la Laia ens ha portat pits de pollastre, i amb això en fem una versió d'un suquet que fem com un mar i muntanya. Això seria la fusió que dius tu, no? Que fem un cara que suquet. Ens trobaríem també, a veure, un escabeig de rovellons amb mongeta tendra i fetge de rap. Sí,
No, però està molt bé tot això que dius, perquè a més te'n dones compte de que hi ha moltes preparacions d'aquestes, diguem-ne, de la cultura japonesa, com és ara, per exemple, el brou, no? el brou dashi, que tu aquest punt umami el pots donar de moltes maneres, i en aquest cas, per exemple, l'umami el dones amb un toc completament vegetal com és la trompeta.
Sí, sí, o sigui, la base del dashi és... potenciar qualsevol elaboració que puguis fer amb aquest brou, no? Que és a base d'alga kombu, shiitake i bonito sec. Nosaltres en fem dues versions, una que és només alga kombu, shiitake, i la que és pels vegetarians, i l'altra que és alga kombu, shiitake infusionat amb el bonito. Un cop tens aquestes dues infusions de brou, i fixa't que li diem infusions, a partir d'aquí pots fer el que et doni la gana. Si hi ha bolets i hi ha trompeta, afegint aquest brou amb la trompeta sofregida 2-3 minuts, afegir el brou i una mica de miso, aquí tens un punt d'umami, Pep, absolutament brutal.
Un altre és això que deies ara del miso, que dius, el miso fet a casa, és a dir, aquesta cultura del fermentat que ens ha arribat molt tard a casa nostra, però que és un soufflé que no, sembla que no tingui aturador, no? Ara molts cuiners i cuineres us feu els vostres propis fermentats.
Sí, sí, correcte. És llarg i complex, no? Perquè al final has d'estudiar molt i has de mirar i controlar temperatures, però la nostra companya, la Rina, que, bueno, ella a casa ja feia miso, llavors vam fer un miso de cigró, d'Argençola i, clar, tenim un miso quilòmetre zero. Fer això és brutal. La col fermentada també la fem, que fem col fermentada recepta de kimchi, però no li diem kimchi perquè el kimchi està tan de moda que ja fa com una olor de snob, no? I llavors és, al final és col fermentada però recepta kimchi, i això també ens la fem quan és temporada.
Sí. No, i aquest és el quid de la qüestió moltes vegades d'aquestes cuines. Hi ha una frase que m'agrada molt de l'Artur Martínez, no? Que ell diu, jo faig exotisme de proximitat, no?
Sí, totalment d'acord amb l'Artur. De fet, som molt fans, de la filosofia que té ell. Jo recordo una vegada que vam anar amb un àpat quilòmetre zero que es feia l'entrega de plaques, i recordo un plat absolutament subtil de l'Artur, que era una galeta d'arròs venere amb un hummus, un caldo curt de gingebre i anguila fumada. Aquell plat em va petar el cap, perquè era un plat super exòtic, però alhora tan proper, i vaig pensar, hòstia, aquest home té l'essència absoluta. Vull dir que totalment d'acord amb l'Artur. Sí, sí.
Sergi, ens has explicat què és això del Guaishoku World Challenge? Perquè em sembla que aquí hi ha molta història.
Sí, el Guaishoku és un concurs de cuina japonesa tradicional per a cuineres i cuiners no japonesos. Llavors, la idea del concurs és que es presenti gent que no és japonesa a expressar què és per ells la gastronomia japonesa. I l'any passat hi vam anar, em sembla que va ser als voltants de novembre, perquè ens van seleccionar, vam arribar a la final, i bueno, va ser un moment bastant intens, perquè no ens ho esperàvem pas. Pensava que no hi aniríem, que no ens seleccionaríem, que no passaríem a la final, i al final hi vam anar i vam quedar tercers, i per nosaltres va ser com uau.
Sí. Tercers de tota Europa. Escolta, a més aquí hi ha una cosa important, que és que estàs fent cuina tradicional japonesa per japonesos quan tu no ets japonès, no? Això...
Sí, sí, això va ser... Sí, sí, això és bastant complex d'entendre, però jo recordo el moment que érem allà concursant i estàvem fent el brou d'així, crec que érem jo i una altra noia de Madrid, érem els primers que estàvem concursant, i recordo que el primer que has de fer, si comences, és el brou. I hi havia un senyor, que era un jutge, que m'estava controlant la temperatura del brou. O sigui que ell ja sabia si aquest senyor no està fent el brou, està suspès ja. Ja no en parlem més. Així que... Sí.
Clar, és que els japonesos, Sergi, són molt primirats. És a dir, quan et diuen que volen un bol de 18 centímetres de diàmetre, agafen el metre i te'l miren, eh?
Sí, sí, és tal qual. És tal qual. Si diuen que ha de ser 18, és 18. Pots negociar-ho com a català o mediterranis, jo crec que tenim aquest poder una mica seductor de poder dir, ei, pues parlem-ne una mica, no? Si no és 18 i és 18 i mig o 19, no passa res. Però és cert que hi ha una rigorositat japonesa, no? Com tota la seva cultura, que té com una quadrícula molt rígida, no? Que si no poden sortir d'allà, però crec que tota la vida és negociable.
Escolta, sí, bueno, però els japonesos arrufen una mica el nas, Sergi? Escolta'm una cosa, com és cuinar un restaurant, diguem-ne, un menú, un kaiseki japonès a Cervera, que Terres de Lleida, que teniu una cuina arrelada, molt forta i també molt tradicional per altra banda, no? La gent de Cervera, li agrada la cuina japonesa?
Molt bona pregunta. Hem perdut molts clients i n'hem guanyat molts. La gent de Cervera li agrada la cuina japonesa? No t'ho sé dir. Alguns sí, i alguns no és que no els agradi, és que no l'han provat, o simplement per estructura mental i per arcaics, doncs igual diuen, bueno, és massa exòtic per mi. Nosaltres no fem res de l'altre món, simplement seguim un llenguatge i tenim de base també la nostra gastronomia, que és la catalana. Això a tothom que entra a casa els expliquem. Però sí que és cert que el 95% dels clients són foranis. I hi ha un 5% de clients que són de la comarca, són de Cervera i són molt forts, però bueno, a Cervera ens coneixen, som els raros, no passa res.
Escolta, però tu ets a Cervera, per tant, diuen aquell en Sergi, no, que fa coses, no?
Sí, jo sóc un cervereta d'arrel. Jo, sí, porto 40 anys en aquest poble i me'n sento molt orgullós. M'agradaria poder sortir i fer més coses fora, però ara mateix els meus camins han anat així i ja està. I al final sóc segona generació d'un restaurant. Vull dir que al final també estem donant una vida al casc antic, que jo penso que és bastant important. Cervera és un poble que el 2026 farà 1.000 anys. I el casc antic, el nostre restaurant, que sapiguem a l'arxiu, data de 500-700 anys. Si nosaltres oblidem això, què fem? És igual la cuina que facis o el llenguatge que tinguis. La història no es pot oblidar. I la història és memòria, la gastronomia també. Per tant, jo crec que això és bastant important.
Escolta, i venen els germans Márquez quan estan per aquí que no corren a moto? Els agrada l'antic Forn Cervera?
Sí, venen sempre que poden. El Marc i l'Àlex són prudents, eh? Tampoc no és allò que quan venen, sopen i estan a la seva bola i perfecte. Però jo entenc que quan venen a Cervera també els agrada estar a casa seva perquè estan voltant per tot el món i llavors quan venen és com... vull estar tranquil, però sí, són clients de casa i sí, sí.
Em sembla que ara tiraré una floreta perquè, mira, avui precisament estava amb un company cuiner, restaurador, i li he dit, escolta, mira, avui me'n vaig a veure en Sergi de l'antic Forn Cervera i d'allò, i dic, el coneixes? Diu, mira, diu, l'antic Forn Cervera és aquell típic restaurant que tots els cuiners i cuineres, quan fem festa, volem anar a aquest restaurant. Això és molt bo, no?, que tenir, diguem-ne, clients que el dia de festa venen a menjar al teu restaurant.
Això és bo si poden coincidir, si al final fan festa diumenge i dilluns, no coincidirem mai. Però sí, és cert que els que ens dediquem a aquest ofici, quan venen gent de l'ofici ens ho passem pipa, perquè comparteixes anècdotes, ostres, què et sembla això, què tal, com ha anat, o sigui, estàs tota l'estona esperant el feedback, no sé, jo crec que és superimportant que la gent de l'ofici compartim l'ofici i puguem anar a menjar a cases de tothom i al final, ei, com has fet allò m'ha agradat, o hòstia, el podies haver donat més temperatura. La riquesa de compartir crec que és essencial. Sí.
Sergi, aquí a la Fonda fem una secció que es diu el Bocato di Cardinale. Són 10 preguntes que les has de respondre en menys de 2 minuts i mig. T'hi atreveixes?
Sí, som-hi.
Doncs avui passa pel Bocato di Cardinale el cuiner Sergi Ortiz. Sergi, per esmorzar, dolç o salat?
Salat sempre, una bona torrada amb un raig d'oli i formatge, perfecte.
Del mar, què és el que t'agrada més?
Del mar, les garotes, l'ostra i el gacòdium, espectacular.
I de la terra?
De la terra, la meva parella, si em sent, em matarà, però la pastanaga, que diu que no la cuino mai, m'agrada molt. Remolatxa, la col, els naps... Sí.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Em matareu, eh? Cap d'ells amb conserva de bonito i torrada d'arròs.
Bona, bona. Un vici culinari que puguis explicar.
Un vici culinari és que provo les coses constantment en tots els estats. Un sofregit el provo des del principi i vaig passant per tot arreu fins que arriba el final. Però després m'he viciat tant que ja no sé quin gust té. I provar les coses crues, les coses que estan mig cuites, això és un vici, provar constantment.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Una cullera i una cullera, no puc estar sense cullera.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Uau. Hòstia, un sabor o aroma de la meva infància. L'olor del ternasco que feia el meu pare els diumenges.
Ara no en fa el restaurant que té?
Sí que en fa, però és que el diumenge era el dia que estàvem en família, llavors tot que es teixia en una dimensió especial.
Aquesta és una de les coses que ara, avui en dia, la restauració, és a dir, els empresaris i empresàries han començat a canviar, el fet de la conciliació familiar.
Sí, la conciliació jo crec que és... no és que ho crega jo, tot l'equip en el que treballem és algo essencial. Poder teixir un nexe d'unió amb amistats, amb família, i després poder treballar per estar més creatius és absolutament necessari.
El dia de festa vas a dinar a...
o a casa dels meus pares, al restaurant, o a casa meva, sí, o a casa meva o al restaurant de casa dels meus pares.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
Formatge, tomàquet sec, sardina i algo cru, una mica d'espinac, enciam...
Escolta'm, i un producte que no suportis hi és?
No.
Bona. La truita de patata amb ceba o sense?
Per mi, sense.
I l'última, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
Pa amb tomàquet.
Pa amb tomàquet i oli d'oliva de les Garrigues, a tu, o què?
Sí, de les Garrigues o d'aquí baix. De... A nosaltres ens el puja a l'Agustí, ens porta un oli d'oliva que a mi em fa salivera, eh? Sí, o mon pare, que és andalús, que a vegades porta oli d'oliva d'allà a Andalusia i... I també, mira, l'oliva, si està ben premsada, sigui d'on sigui, a mi m'és igual, Pep.
Exacte. Escolta, Sergi, tinguessis aquí davant un diari que posés 2034, és d'aquí a 10 anys, i veiessis que la portada parla de l'antic Forn Cervera, quina notícia t'agradaria que dies?
Que segueixen vius i que estan fent el que els agrada.
I que els teus fills estan aquí treballant amb tu, o què?
Això m'encantaria. De fet, venen ells, i el meu fill de 15 anys aquest estiu m'ha estat ajudant i ha estat amb la missa en pla, ha estat donant el servei, i el meu fill petit de 9 anys també ha estat allà. A mi, si hi hagués una tercera generació, m'agradaria molt, però jo sé que això és molt demanar i no els hi puc dir, venga, com va fer el meu pare. Però si a poc a poc ells es van guanyant 4 duros i van veient que la part creativa també és xula, endavant, que ho facin.
Escolta, Sergi, tu que vens del món de la música, quina és la banda sonora que hi ha aquí a l'antic Forn Cervera?
A veure, aquí hi ha molta música en aquest local, però el Petit de Caleril és un grup que en som absolutament fans. De fet, amb en Joan tenim molt bona amistat i compartim àpats també i maneres d'entendre la vida, i sí, el Petit de Caleril jo crec que és una bona banda sonora d'aquest restaurant.
Sergi, moltes gràcies per obrir-nos avui la porta de l'antic Forn Cervera amb aquest espai espectacular, sobretot amb aquesta cuina feta a partir de petites degustacions, que ara es parla molt d'això dels menús degustació, i hi ha una cosa que m'agrada molt mentre estava esperant, i és que, mira, moltes vegades això també ho comentem amb companys i companyes del Rami, és que comencen a cansar una miqueta aquests menús degustació, que estàs 3 hores assegut. Jo he sentit pel telèfon que quan algú t'ha fet una comanda dius, no, aquí el menú dura al voltant d'una hora, una hora i quart.
Sí, nosaltres fem 9 elaboracions i intentem que no sigui cansat, que t'ho passis bé menjant, que nosaltres també cuinant, i que sigui una mica dinàmic. Hi ha gent que a vegades té molta conversa, però el nostre menú degustació el pots menjar en una hora, hora i 10, hora i 20, i hi ha gent que endrapa molt ràpid i se'l fan en 45 minuts. Aquests no els hi pots dir res, però normalment sí, a mi em cansa si he d'estar molta estona menjant. Sí.
Sergi Ortiz, moltíssimes gràcies.
A tu, Pep.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar, una frase de Jacques Pepin que diu: la classe més important que pots prendre és la de la tècnica. Un gran xef és un gran tècnic. Gran frase de Jacques Pepin. Esperem que us hàgiu passat bé avui a la Fonda i que ens tornem a trobar la setmana que ve en un nou programa. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, surrender, surrender.
keep crying, crying, crying. They keep running, running, running. They keep hiding, hiding, hiding. They keep fighting, fighting, fighting. They keep crying, 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 crying.
No forgiveness, no surrender. No forgiveness, no surrender. No.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.